Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya ha lamentat que no s'hagin pogut aprovar els nous pressupostos de la Generalitat per posar fi a l'infrafinançament crònic de les entitats socials de Catalunya. L'entitat critica que els preus que paga la Generalitat pels serveis socials i d'atenció a les persones que gestionen les organitzacions sense afany de lucre són insuficients i estan congelats des de fa 10 anys, durant els quals les entitats han hagut d'assumir increments de costos que els han portat a una situació crítica. Davant d'aquesta preocupació generalitzada, el sector reclama posar en marxa un pla de millora del finançament per aquest mateix 2019 i planteja un nou model de col·laboració público-social que el govern de la Generalitat asseguren que s'ha compromès a impulsar mitjançant una llei de concertació social. L'Ajuntament de Tortosa i la Secretaria d'Estat d'Infraestructures Ferroviàries han arribat a un principi d'acord per desencallar l'adquisició dels terrenys de Renfe en ple centre de la ciutat. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Bona tarda. L'acord passa per tramitar una modificació del conveni entre l'Ajuntament de Tortosa i la Secretaria d'Estat d'Infraestructures per rebaixar el preu d'adquisició dels terrenys de Renfe, establert l'any 2006 en més de 4 milions d'euros. Avui ho ha anunciat l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, que aquesta setmana s'ha reunit amb el secretari d'Estat, Pedro Saura. Segons Roger, l'Estat està obert a disminuir la quantia i adaptar-la al preu de mercat.
Estan oberts a poder renegociar este conveni, a disminuir la quantia que portaria a l'Ajuntament de Tortosa i, per tant, fer front a una quantia que realment sigui el preu del mercat respecte als terrenys. I, a la vegada, també han començat ja la licitació de les obres per a desafectar els serveis ferroviaris, que al mes de març, ja, és a dir, aquest mes, comencen ja a portar-se a terme, i fet que també ens permetrà ja poder iniciar la disposició de l'adquisició dels terrenys.
Les obres de desafecció dels terrenys tenen un termini de 10 mesos i suposen una inversió per part de d'un milió d'euros. Amb aquest acord es desencalla un litigi entre Ajuntament i Estat per recuperar els 22.300 metres quadrats de terrenys propietat de Renfe situats en ple centre de la ciutat, uns terrenys que estan en desús des que el 1996 va entrar en servei al corredor del Mediterrani i va desviar de la població els trens d'alta velocitat.
I la policia local de Sant Feliu de Guíxols es planta i no farà hores extres. Televisió Costa Brava, Xavier Martí.
Bona tarda. La policia local de Sant Feliu de Guíxols es planta i reclama el pagament immediat de les hores extra que els deu l'Ajuntament. Els agents no faran més hores extra com a protesta, no només pel tema salarial, sinó també material. Asseguren que arrosseguen mancances des de fa anys a les quals l'equip de govern no ha donat solució. Pel que fa al problema estructural, el sindicat majoritari, SAPL, alerta que no hi ha suficients agents i que aquesta mancança supleix fent hores extra. A més, lamenta que part de la plantilla és interina. Sergi Fernández, portaveu sindical.
Jo més vull que la ciutadania sàpiga una dada. Actualment a la Unió Europea hi ha una directiva que marca que per cada 1.000 habitants han d'haver-hi 1,8 policies. Aquí, en aquesta central de policia, actualment estan treballant, no efectivament, 27 efectius. D'aquests, 17 són funcionaris, però els altres són interins, quan la ràtio que deia abans ens aniríem que hi ha una manca de més de 13 efectius.
Tot això es tradueix, segons el sindicat, en dificultats per exercir la tasca policial, que no només és de vigilància i intervenció, sinó també de prevenció i pedagogia. A nivell salarial, el sindicat lamenta que les hores extra no es cobren des del mes d'agost i creu que ho haurien de cobrar tot de cop. Consideren aquest fet una línia vermella en les negociacions.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Està com desorientat, no? No ho noteu, que la gent va per la vida i pel carrer com si li faltés alguna cosa? Aquests dies que no hi ha judici de l'1 d'octubre, clar, no tenim motiu per estar-nos mirant permanentment la tele i per anar seguint amb sorpresa, estupor i una certa vergonya aliena totes aquelles coses que van passant per la televisió. Jo crec que dilluns i els divendres, sobretot aquests dilluns i divendres que no hi ha judici, n'hauríem de buscar algun altre, que segur que hi ha algun d'interessant, i fer com fan alguns canals de televisió nord-americans que transmeten els judicis en directe. No, doncs no seria una mala mesura, no? A veure, seria com una mica com un culebrot. Però tenim altres culebrots. Estem a final de legislatura, de fet hi ha eleccions a Madrid aquest proper mes d'abril, i això ja s'està convertint una mica com en una tòmbola, eh? Estem en aquella recta final una mica escaparate del precio justo, en què es van aprovant coses a correcuita. Un exemple aquest matí, no? S'ha aprovat el tema de la baixa paternal dels pares, s'ha aprovat uns incentius pel lloguer, bueno, que no són incentius ni són res, però que en tot cas intenten regular un mercat sense regular-lo gaire, i que bueno, i que ja veurem on acaba tot això, un parell d'inversions econòmiques. Ahir la Generalitat també va intentar aprovar els pressupostos i no se'n va sortir el passat dimecres. Estem en una situació en què sembla que per compensar tots aquests mesos de desert del Gobi, ara tothom intenta córrer proposant algunes qüestions relacionades amb l'economia, les coses socials i totes aquestes històries. Només una reflexió en veu alta i passo a altres qüestions. Aneu amb compte, perquè, per exemple, amb això del lloguer ja ens va passar, que van aprovar la limitació o l'ampliació dels anys del lloguer de 3 a 5, però resulta que era un decret llei i quan va arribar al Congrés els hi van tombar. I ho dic perquè moltes d'aquestes aprovacions són via decret. Per tant, quan canvia el govern, si és que canvia, o com, depèn de com quedi el Congrés de Madrid, tot això que hem aprovat ara quedarà en res o en menys de res. És a dir, que aneu en compte, perquè després anunciem coses que acaben no duent-se a terme o només per un període molt breu de temps, perquè després són revocades. Nosaltres el que intentem sempre és donar informació veraç, rigorosa i podríem dir gairebé científica. Estarem amb vosaltres fins a 7 en punt de la tarda, en el darrer programa de la setmana, a les 7. Ens acomiadem, però això sí, amb moltes ganes de seguir fomentant la vocació marinera de Catalunya. Benvinguts, us saludem. En David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i en Josep Maria Cano. Vinga, va, a navegar, a remar, que ens queda encara moltes milles que recórrer.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I avui hi hagi un titular de la premsa que deia el carnaval... No, perdó, siguem rigorosos. El anticiclón no sobrevivirà al carnaval. Era una manera de lligar el canvi de temps amb el tema del carnaval. I certament sembla que serà així. Li ho preguntem als companys del Servei Meteorològic de Catalunya, en Xavier Soler. Xavier, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
No sobrevivirà, eh? És a dir, almenys el que estem veient ara és que això ha girat, no diré com un mitjó, però sí de manera important.
Diguem-sí, estrictament, no és que l'anticicló s'esvaeixi, sinó que canvia de posició, sí, i se situa més sobre les Açores, i això facilita, doncs, que passi una miqueta més d'una massa d'aire diferent de la que teníem fins ara sobre Catalunya. L'anticicló continuarà sent-hi, però no a sobre de Catalunya.
Val, és a dir que anticicló no sempre és sol i temperatures altes, sinó que poden ser dies grisos o boires com aquestes que estem veient ara.
Exacte. De fet, avui, pel que resta d'aquesta jornada, hem de mantenir la previsió d'aquests intervals de núvols baixos que hi ha a punts costaners de les comarques de Barcelona i també de les del sud de Girona. Es mantindran ben bé fins de demà mig matí, aproximadament. A partir de llavors, creient que podrien començar a trencar-se. En canvi, a la resta del país, avui més o menys assolellat, demà més intervals de núvols i diumenge sí que sembla una part d'aquest cap de setmana doncs més assolellat i amb una pujada notable de les temperatures, que avui han baixat una miqueta, però en canvi diumenge tornaran a pujar fins als 23-24 graus.
Per tant, estem en divendres, dissabte de davallada, diumenge de recuperació.
Ah, efectivament. Per tant, no ens hem de refiar entre cometes, perquè dic refiar perquè encara la temperatura ara mateix són de 19-20 graus en molts punts, però diumenge podem assegurar que ara per ara, si no hi ha canvis, que tornarà a fer doncs, fins i tot calor al centre el dia.
Precipitacions, aquests dos dies, se n'esperen o no?
Doncs una miqueta els que vulguin anar, sembla mentida, feia dies que no, sí? que no comentàvem això, però només cap al vessant nord del Pirineu, és a dir, la comarca de l'Aran i àrees properes. Fora d'aquests indrets, poca cosa, la veritat.
I veig que tinc una bandera aquí sempre, que és la que em serveix una miqueta de guia. Veig que la bandera voleia una mica. Hi ha vent, ja, com a mínim vent de mar, eh? Vent de mar en terra.
Ah, efectivament, és aquest vent que està facilitant precisament que es formin aquests intervals de núvols baixos. Les ratxes aquí a Barcelona, a la comarca, estan al voltant dels 15-20 km per hora. Hi ha prou perquè es puguin generar aquests intervals de núvols baixos. El més destacat del vent serà la tramuntana que bufia, això sí, i que ja ha bufat avui a l'Empordà durant pràcticament doncs, aquestes properes 48-72 hores.
I ha estat del mar?
Doncs molt tranquil el que és la major part de la costa catalana, tret de, precisament, allà on estigui bufant la tramuntana, que serà l'Alt i el Baix Empordà. Aquí les onades estaran al voltant d'un metre, metre i mig, pràcticament tot el cap de setmana.
Doncs ja ho sabeu, aprofiteu, recordeu que hi ha regates, ho recordarem després, hi ha regates davant de les costes de la ciutat de Barcelona i d'altres jocs, a l'Empordà, per exemple, també. Per tant, haurem d'estar atents. Gràcies, Xavier, bon cap de setmana.
Igualment.
Fins després.
Adéu-siau.
Doncs així tenim la previsió del temps.
Connectem amb l'actualitat.
Una actualitat que ens porta a parlar de Ports de la Generalitat, que ha començat les obres de reordenació del tram del moll de Llevant de l'Ametlla de Mar, destinat a les tonyineres. L'actuació permetrà millorar els amarratges i les zones de treball per a les empreses pesqueres. En té totes les dades en Daniel Rodríguez. Daniel, molt bona tarda.
Bona tarda. Aquests treballs condicionaran la part frontal d'aquest moll, que té més de mig quilòmetre de longitud, i també el vial d'accés. Es canviaran els norais i les defenses per millorar l'amarratge. Es definiran les zones d'aparcaments i carrils de circulació, que fins ara no estaven delimitats, i també l'espai per les xarxes de pesca. Ho va explicar el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez.
Som conscients també de l'importància que té el sector de les tonyines al port de l'Ametlla de Mar, i feia temps que ens donàvem compte que aquí hi ha molta operativa del dia a dia i havíem d'intentar pues, que poguessin treballar de la millor manera possible. Per això fem aquesta inversió de més de 120.000 euros, que sobretot el que farem és tot el tema dels serveis, com ara és canviar el cantell, perquè tenim un cantell de ferro que se'ns havia oxidat i per tant era un perill, i ficarem un cantell ara amb el formigó, també els norais, les defenses, una escala també perquè puguem pujar, tot el que seria això més obra portuària, però sobretot el que farem és la reordenació de l'espai, al qual tindrem un espai per poder aparcar els cotxes, un espai per poder ficar les xàrcies, també indicarem els carrers de circulació, i tot això han pogut fer-ho que el dia a dia de la seva feina no s'hagi pogut parar.
Les obres es preveu que finalitzin en dos mesos i suposaran en total una inversió de 121.000 euros.
I via lliure la tramitació de la proposició de llei sobre malbaratament alimentari que suposarà, entre altres coses, que els restaurants hagin d'oferir tàpers als clients amb el menjar que no s'acabin. Isabel González, com...
Doncs es tracta d'una proposició de llei presentada pel Partit dels Socialistes i que ha superat de moment el debat de totalitat sense cap esmena de retorn. Amb la llei es pretén reduir, com bé deies, el malbaratament del menjar i aprofitar-lo millor implicant l'administració i tots els agents de la cadena alimentària. El text estableix que es creïn un pla de lluita contra aquest malbaratament i plans estratègics. Què hi ha entre aquests plans estratègics? Doncs el que tu comentaves, que els restaurants puguin facilitar als clients tàpers per endur-se el menjar que no s'acabin. També prohibeix que els establiments comercials de més de 400 metres quadrats llencin aliments que hagin superat la data de consum preferent i disposa que els concursos públics de serveis que gestionin aliments tinguin clàusules contra aquest malbaratament. Així mateix, entre altres aspectes, estableix infraccions, sancions de fins a 50.000 euros, incentius fiscals per la donació d'aliments a entitats d'acció social i la regulació de l'espigolament. La iniciativa continuarà ara la tramitació parlamentària en ponència i comissió abans que torni al ple perquè es faci el debat i la votació final. Per tant, encara queden trams. De fet, val a dir que aquesta és la segona vegada que es presenta aquesta proposició de llei per part del Partit dels Socialistes. La primera vegada es va fer el 2016 i, malgrat que va ser aprovada per tots els partits polítics, al final va quedar no res per la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions. Per tant, veurem ara com va la cosa.
Pues estem a la mateixa estem a les mateixes.
Per això.
Que no sigui d'aquelles coses que es fan per després dir a la campanya que s'ha proposat. Però en tot cas la iniciativa és bona i tant de bo siguem capaços d'aprovar-la i publicar-la. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
han detingut un home de 39 anys de nacionalitat espanyola i veí d'Amposta com a presumpte autor de 8 delictes de robatori amb força i 3 delictes de furt a l'interior de vehicles estacionats a la via pública. Judit Castells.
Aquesta detenció l'han dut a terme els Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb agents de la policia local d'Amposta. Des de principis d'any s'havia detectat un augment significatiu de robatoris i furts a l'interior de vehicles estacionats a la localitat d'Amposta. L'autor dels fets actuava sempre de la mateixa manera. Primer, localitzava visualment objectes que fossin del seu interès i comprovava si el vehicle tenia alguna porta oberta. Si el vehicle estava obert, directament furtava els objectes, però si se'ls trobava tancats, forçava les portes per tal d'accedir a l'interior. Les indagacions policials va portar els agents d'ambdós cossos a dissenyar un dispositiu que ha permès detindre el presumpte autor dels fets. Concretament, els agents l'han interceptat en possessió d'objectes que prèviament havia sostret de l'interior d'un vehicle. Els indicis obtinguts pels agents han permès relacionar el detingut amb 8 robatoris i 3 furts a l'interior de vehicles comesos des de principi d'any a Amposta. El detingut, el qual té antecedents policials per altres fets similars, ha passat a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció de guàrdia d'Amposta i se li ha decretat de llibertat amb càrrecs.
I l'autopista C32 serà per on transcorrerà una nova xarxa de cable de fibra òptica que ha de connectar Castelldefels amb el Vendrell. Ivan Fernández.
El projecte parteix de la Generalitat i té com antecedent el que fa 2 anys es va fer amb la C15 connectant l'Anoia amb el Garraf. La nova xarxa de fibra òptica ha de servir per millorar la connectivitat de les poblacions d'aquestes comarques. El desplegament de la fibra, seguint el projecte que ha presentat el Departament de Polítiques Digitals del Govern català, es farà en 2 fases. En una primera, aquest 2019 es connectarà Castelldefels amb Vilanova, passant per Sitges i Sant Pere de Ribes. I al llarg del 2020 es completarà el desplegament connectant en Vilanova amb el Vendrell, passant per Cubelles, Cunit i Calafell. Segons el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, la nova xarxa ha de ser un element vital per la connectivitat digital del territori català.
Perquè avui tenir connectivitat, estar connectat, no només et permet comunicar-te, sinó que et permet tenir capacitats de desenvolupar-te laboralment, permet oferir millors serveis de tot tipus als teus ciutadans, permet que la teva ciutat, el teu municipi, els teus ciutadans disposin de més qualitat de vida. Avui ja, clarament, sense connectivitat, doncs segurament es perden oportunitats.
El desplegament de cable de fibra òptica entre el Baix Llobregat i el Baix Penedès suposarà una inversió d'1 milió d'euros. Actualment, la Generalitat disposa de 4.500 quilòmetres de fibra òptica, una xifra que s'ampliarà amb l'objectiu que el 2023 serveixi per fer arribar la banda ampla a tots els municipis catalans.
I atenció, Cristina Cantal, perquè han trobat l'esquelet d'un infant de l'època medieval a les excavacions de Romanyà.
Així és, l'esquelet és pràcticament sencer, només el braç dret. És la principal troballa de la intervenció arqueològica que s'està duent a terme a l'entorn de l'església de Sant Martí de Romanyà de la Selva, Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà. Ara porten 2 setmanes d'intervenció i l'objectiu principal és aprofundir en el coneixement de la necròpolis municipal. A prop del cadàver de l'infant han localitzat un mur que se sospita que pertanyia a l'antiga sagristia, un taüt funerari, ossos, trossos de ceràmica i de rosaris. Aquestes excavacions arqueològiques formen part del projecte de recerca Òmnia Morts Adequat, impulsat per l'empresa Baula Recerca Arqueològica, que compta amb el suport de l'Ajuntament Cristinenc i del Departament de Cultura de la Generalitat, que ha atorgat una subvenció dins de la línia de projectes de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia 2018-2021. Pel diumenge 10 de març, un cop finalitzat el projecte d'un mes d'excavacions, hi ha programada una jornada de portes obertes per mostrar els resultats.
Navega amb el Far. El destacat de la jornada.
I avui el que volem proposar-vos és participar. De fet, nosaltres no. Nosaltres som transmissors d'un procés participatiu que ha engegat, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya. S'ha obert el període d'una consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima. Qui millor ens ho pot explicar tot això és la senyora Rosario Llué, que és sotsdirectora general de Política Marítima, Control i Formació de la Generalitat. Senyora Llué, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
En què consisteix aquesta participació i amb quins objectius?
La participació el que pretén és donar veu a la ciutadania, donar veu a tots els agents econòmics i a tothom que s'hi senti implicat o concernit per el que fa a la política marítima d'aquest país. Això és el que pretén la consulta, és a dir, obrir un espai participatiu el més ampli possible que permeti establir les bases que després ens serviran per gestionar.
Correcte. El Consell Català de Cogestió Marítima és l'encarregat una mica o el receptor d'aquesta participació. Què és aquest Consell?
Aquest Consell ha substituït el que era el Consell Assessor de Pesca, de Pesca i Afers Marítims, que tenia l'administració competent en aquestes matèries, i que era un Consell Assessor a l'USO, és a dir, que formaven part tots els departaments de la Generalitat, o pràcticament, era un consell bàsicament administratiu, és a dir, en ell estaven també representants alguns dels sectors, però no s'havia constituït com amb aquesta, diguéssim, amb aquesta amplitud d'obrir-la a la ciutadania, sí. I per tant, doncs, les funcions que tenia eren purament d'assessorament. Quan l'administració volia fer una norma, doncs passava a consulta, com si diguéssim, feia una consulta al Consell de Pesca. El Consell de Cogestió Marítima de Catalunya el que pretén és no només fer consulta, és a dir, no és un òrgan de consulta només, sinó que és l'òrgan que ha de portar la governança de tota la política marítima de la Generalitat i està basat en el mètode del model de la cogestió, un model en el qual tots els àmbits se senten representats i se senten copartíceps en condició d'igualtat. És a dir, allà estarà representat l'administració, evidentment, però també els sectors econòmics, i el vot dels sectors econòmics, de les administracions, dels científics i de la ciutadania, doncs estaran treballant en pla d'igualtat. Aquesta és la novetat, diguéssim. O sigui que aspirem a fer una cogestió, és a dir, a decidir les coses entre tots. Aquesta és la gran diferència.
La consulta va precisament sobre com creu la gent que ha de ser aquest òrgan. És a dir, quants membres ha de tenir, quina representativitat hi ha d'haver, quina ha de ser la seva incidència i ascendència real sobre les qüestions pesqueres. La qüestió va per aquí, més o menys, no?
Exacte, sí. O sigui, el que volem, com deia, és que aquesta ja cogestió i corresponsabilitat s'agafi des de bon començament. Uh-huh. Per tant, doncs, que no volem fer un decret, diguéssim, des de dalt a baix, imposant nosaltres una fórmula perquè creguéssim que és la correcta, sinó que el que volem és crear un decret, crear una norma, una normativa, perquè al final això sí que és necessari, necessitem tenir una norma publicada. Però aquesta ja la volem feta amb la participació de la ciutadania i dels agents implicats.
Per tant, qualsevol ciutadà pot participar-hi o només aquells que tinguin alguna cosa a veure amb el sector pesquer?
No, el sector pesquer no, estem parlant del sector marítim, o sigui, estem parlant de l'àmbit marítim i, per tant, aquí estem parlant de sectors econòmics tan diversos com la biotecnologia, com l'eòlica offshore, com la pesca, òbviament, i la agricultura, però vull dir que és el turisme, per descomptat, el turisme en el nostre país és una cosa, un sector econòmic superimportant. Qualsevol que s'hi senti concernit, clar, a veure... probablement quan ho dic aquí en sentit tan ampli, no és que tots els ciutadans tinguin que opinar, però sí que aquells que estiguin pues, en un vincle del tipus que sigui, econòmic, de lleure, esportiu, pues són associacions de pescadors, associacions de busseig, de vela, etcètera. O sigui, tot el que seria aquestes associacions, i inclús a títol personal, a títol, jo sóc un aficionat a un esport determinat, però jo puc opinar també.
Com es pot opinar? És a dir, a on dirigim les nostres opinions? Com ens posem en contacte?
Això, el que hem de fer, tothom que vulgui participar, és entrar en el portal de la Generalitat participa.gencat.
I aquí...
Llavors, a dins del portal participa.gencat tindran, jo crec que ara, com acaba de ser pensat, serà bastant fàcil i bastant intuïtiu de localitzar, de trobar, i si no serien consells participatius, o sigui, seria dins l'apartat de consells participatius. Però jo crec que això és entrant al portal, de seguida ho trobarien, Hi ha una fotografia, es veuran imatges de mar i de seguida es veurà per on es pot entrar.
I fins quan podem participar d'aquest procés?
Tenim un mes.
Un mes.
tindrem la consulta durant oberta durant un mes.
I un cop passat aquest mes, suposo que recolliran totes les aportacions, les
sí.
posaran en valoració i
correcte.
Es faran públics uns resultats?
A veure, el que es farà és que l'administració, diguéssim, es compromet a donar resposta a les aportacions, o sigui, a les consideracions que s'hagin fet. Per tant, el que es farà serà analitzar totes i cadascuna de les aportacions, les que es puguin incorporar o la que sigui viable incorporar, s'incorporaran, i les que no, s'ha de motivar molt bé perquè no. És a dir, que no descartarem res perquè sí. Precisament aquesta és la gràcia del participa, que has de motivar molt bé si no s'incorpora alguna de les qüestions.
I hi ha algun topall mínim de participació? S'han posat algun objectiu mínim per donar per bona la consulta o no?
No tenim cap límit. De fet, la veritat és que quan s'han obert consultes participatives sempre tens bastant resposta. És a dir, que jo no... Vaja, nosaltres esperem que hi hagi força resposta.
Doncs ja us...
I no hi ha topall i contestarem a totes les aportacions que se'ns facin, lògicament, a partir d'aquesta consulta, començarem amb totes les aportacions a redactar un document.
Doncs aquesta és la proposta que us fa avui el Departament de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, ajudar a crear aquest Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya. Ens hi posarem, aportarem idees, propostes, i aviam si entre tots el fem, sobretot ben útil, que sigui diligent.
Pues moltíssimes gràcies.
A vostè, Rosario, que vagi bé, bona feina.
Bona tarda, moltes gràcies.
Igualment, a reveure. Molt bona tarda. Doncs hem pogut parlar-ho i explicar-ho gràcies a Rosario Llué, que és subdirectora general de Política Marítima, Control i també de Formació. Així arribem gairebé a 4:45 de la tarda. Ens aturem 3 minuts i seguim.
Segueix la llum del far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, JP Pimeni and the Blackbirds. En la mar del Black Music Festival, J.P. Bimeni, músic autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells, i com a taloner el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març a 2:15 a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
Al moment, i amb el forn Josper no pots no tastar-les. El cafè vintage a la Riera Parafita 115 d'Arenys de Mar, telèfon 93 795 76 23 o al web vintagecafearenys.com.
Busques un lloc familiar i amb espai per a la canalla?
Vols menjar carn a la brasa sense sortir del poble? Braseria La Masia de Lourdes, al centre del poble i al mateix parc de Lourdes, t'oferim esmorzars de forquilla i ganivet, menú diari de dimarts a divendres i carta cada dia de carn a la brasa i cuina casolana com la de l'àvia. Vols recordar els vells temps i gaudir d'una de les terrasses més boniques d'Arenys mentre prens unes torrades amb un bon embotit o una botifarra amb seques?
La Masia de Lourdes, de dimarts a diumenge de 9 a 5 de la tarda i les nits de dijous, divendres i dissabte. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93 792 3158.
Situat a la Riera Bisbe Pol, la zona més cèntrica i comercial d'Arenys de Mar, l'Open Esports Café és un bar diferent, interactiu, amb una xarxa audiovisual única que permet seguir els diferents esdeveniments esportius des de qualsevol punt del bar.
No saps on veure el gran partit de la setmana o reunir-te amb els teus amics per comentar la jugada? Vine a Open Esports Café, el restaurant bar temàtic d'Arenys. Tenim una carta molt variada. Esmorzars energètics, pizzas, amanides, carn argentina, hamburgueses casolanes, postres i pastissos del dia. Tenim diferents espais on podràs fer els sopars de grup, aniversaris o trobades.
Sent la passió del teu esport favorit en un lloc on l'afició és la protagonista. Celebra-ho a l'Open Esports Cafè.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són dos quarts de... Hola, és que tenim visites. Què tal? Seu. Dos quarts de cinc de la tarda. Doncs va, vinga, anem a començar a parlar d'esports, activitat esportiva. I si us sembla, ens anem cap a la Lliga de Vela Catalana. Cristina Cantal.
És la primera edició d'aquesta Lliga Catalana de Clubs organitzada pel Club Nàutic L'Escala, el Club Nàutic Vilanova i la Federació Catalana de Vela. Xavier López, director esportiu del Club Nàutic L'Escala, detalla la programació de la Lliga.
Les regates seran tant dissabte com diumenge, aquí les instal·lacions del Codic de l'Escala aquest cap de setmana, i a principis d'abril hi hauria la segona fase, que es farà a Vilanova, i una fase final amb els primers classificats de cada fase, que es faria a Vilanova també aquest any de cares al mes de maig.
De moment només hi ha dues tripulacions inscrites del mateix Club Nàutic L'Escala, però els participants també es poden inscriure el mateix dia al lloc de la competició i des de l'organització esperen més participació.
I, de fet, a l'Escala també hi ha jornada de pesca aquest mateix dissabte.
Mensualment al Club Nàutic L'Escala hi ha una trobada de pesca. La jornada començarà a les 7 del matí amb un esmorzar col·lectiu, seguidament hi ha la jornada de pesca, entrega de premis i dinar de germanor. Xavier López, director esportiu del Club Nàutic L'Escala, ens detalla la participació prevista.
En total tenim 15 embarcacions inscrites a la trobada de pesca, en total de 33 participants. I bueno, aquí hi ha les modalitats del pagell. I bueno, destaquem la part de la participació, que considerem que és molt positiva.
Les persones que no tinguin embarcació podran gaudir gratuïtament d'una embarcació per participar de l'esdeveniment, cortesia del patrocinador Nautivela Veneto. També hi haurà l'embarcació escola per ensenyar a fomentar les arts de pesca d'una manera responsable. Totes les captures aniran destinades a beneficència al Centre d'Acolliment i Serveis Socials de Girona.
I comença el trofeu Interclubs Jordi Vives, Isabel González.
Doncs sí, de fet, ahir ho explicàvem, aquesta és la 44a edició del certamen, que comença aquest cap de setmana, però que també tindrà una nova jornada de proves el cap de setmana vinent. De fet, avui mateix s'està realitzant i s'està tancant d'aquesta manera el període d'inscripcions definitiu per saber quantes embarcacions hi prendran part, tot i que s'espera que siguin una trentena. Una prova que vibra enguany com a novetat en aigües exclusivament de Barcelona.
Però aquesta no és la darrera prova que tenim per la costa central.
No, perquè el Club Vela Blanes organitza el 38è Trofeu Vila Blanes es creuer Memorial Amadeu Noel Arti Felip, una prova que serà puntuable també per la Copa Catalana Zona Centre 2019. Les regates es faran tant demà com diumenge. I a més, més cap al Maresme, tenim el desè Gran Premi Club Nàutic del Masnou, unes regates per la classe Europa Láser 420 Radial i 4.7. Les proves es disputen tant demà com diumenge també.
I acabem aquest repàs de l'activitat esportiva nàutica d'aquest cap de setmana al Garraf, perquè és allà on s'acullen aquests dies els regatistes internacionals Justin Liu i Denis Lim. Els de Singapur formaran part de l'equip de regates del club durant el Tour Europeu que començaran aviat. Ivan Fernández.
Els regatistes Justin Liu i Denis Lim tenen com a base europea el port del Club Nàutic Garraf. De fet, aquesta serà la sisena temporada que el garrafenc Toni Ribas prepara els regatistes pel Tour Europeu, que començarà el proper 6 d'abril. També hem pogut veure aquests dies com la parella entrenava de cara als Mundials de Nova Zelanda i Austràlia, que serviran per classificar els millors regatistes pels Jocs Olímpics de Tòquio el 2020. El director esportiu del Club Nàutic Garraf i entrenador del Justin i la Denis, Toni Ribas, ens ha explicat que com va començar a entrenar a la parella de Singapur i quin ha estat el seu recorregut fins a convertir-se en l'únic equip asiàtic en entrar al grup or d'un mundial. Escoltem Toni Ribas.
Bueno, a veure, no, allà és el primer barco que s'hi piquen amb catamarà, a Singapur. Mai havien tingut una tripulació amb catamarà. Jo navegava amb catamarà, ho he navegat tota la vida amb catamarà. Em van comprar el meu primer barco i arrel d'allà vam començar una relació i, bueno, vaig passar de ser regatista a ser el seu entrenador. I la veritat és que, bueno, anant, els ha costat bastant, perquè eren totalment nous, però, bueno, a poc a poc van començar a haver resultats, i aquest any han sigut el primer que en el Mundial han entrat al grup Or, que han sigut l'únic equip asiàtic al grup Or, i han fet un 25è final, que, bueno, podia estar millor, però està molt bé.
El Nacra 17 és una modalitat encara molt desconeguda arreu del món. De fet, només fa 7 anys que la Federació Internacional de Vela va escollir el Nacra 17 per establir una nova categoria olímpica, en aquest cas mixta, a partir dels Jocs Olímpics de Rio del 2016. El Justin i la Denis porten 2 anys només com a regatistes en aquesta modalitat i ens han explicat quines són les característiques d'aquesta manera de navegar. Escoltem el regatista Justin Liu.
Aquest esport va ser introduït uns 2 anys enrere i la principal diferència és que aquest tipus de vaixells tenen molta flotabilitat i, per tant, hi ha molt poca fricció i van molt més ràpid que els altres. Aquesta és una de les principals característiques.
En aquesta modalitat, els rols de cada regatista han d'estar molt definits. En el cas de l'equip asiàtic, en Justin ha explicat que és la seva companya Denis que acostuma a tenir més feina, ja que s'encarrega de controlar la velocitat del monotip.
Respecte als rols, jo sóc el responsable de controlar la direcció del vaixell. Mentre que la meva companya s'ocupa de la velocitat i rapidesa.
Els regatistes han explicat que el Garraf és un lloc idoni per practicar aquest esport. Per aquest motiu, han escollit les instal·lacions del club com a port base de cara a la classificació dels Jocs Olímpics.
Tenim molta sort de representar aquesta bandera aquí al Garraf, ja que les condicions són molt agradables i molt bones per nosaltres. A Singapur acostumem a tenir molt poc vent, però aquí sempre hi ha vents molt consistents, d'entre 10 fins a 25 nusos, que són molt útils a l'hora d'entrenar.
Tot i que només porten 2 anys navegant, la parella té molt clar quins són els seus objectius. La regatista Denis Lim té molt present que el Tour Europeu el servirà per agafar confiança de cara als Mundials de Nova Zelanda el desembre i Austràlia el gener de l'any vinent. A la Copa del Món esperen fer un bon paper i classificar-se pels Jocs Olímpics de Tòquio l'any 2020.
El nostre pròxim objectiu és qualificar-nos pels Jocs Olímpics. Tindrem una oportunitat aquest desembre a Nova Zelanda a la Copa del Món. Intentarem fer-nos un lloc allà per als Jocs Olímpics de Tòquio.
Per tot plegat, avui l'equip ha posat rumb cap a Palma de Mallorca per començar a preparar el tour per Europa, una sèrie de dates que continuaran a Gènova, Lleres, Weymouth i Marsella, on tindrà lloc la final de la Copa.
Segueix la llum del far.
I fa tot just 3 hores es posava el punt i final al segon congrés de violència de gènere organitzat per l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. En volem parlar a aquesta hora de la tarda perquè s'han arribat a conclusions importants. Per això saludem a Carmen Valenzuela, que és diputada de la Junta de Govern i organitzadora d'aquest congrés. Senyora Valenzuela, molt bona tarda.
Pues bona tarda. Gràcies.
De fet, heu acabat el congrés tot just fa, fa una estona, fa unes hores, un congrés que és la segona edició i que, entre moltes altres coses, sobretot ha reclamat que doncs que s'apliquin els convenis signats en protecció de violència de gènere, en protecció de les dones, en aquest sentit.
Sí, entre d'altres coses. La veritat és que estem molt satisfets amb aquest congrés. Ha sigut, bueno, la veritat és que no ens ho esperàvem, però hem fet ple, és a dir, ha vingut, m'ha estat fins i tot des del començament del matí, d'ahir i d'avui, tot ple des de les 9 del matí, o sigui, la veritat és que, bueno, ha tingut molt bona acceptació. O sigui que amb 250 més o menys, eh?
Mm. O sigui que està... Bona participació. Alguns conceptes que han aparegut en aquest congrés i que crec que són importants. Primer, què és el conveni d'Istanbul? Perquè s'ha reclamat i s'ha treballat sobre precisament el que apuntava, no? Aquesta resolució número 35 d'aquest conveni.
Sí, la veritat és que, bueno, el conveni d'Istanbul, doncs, és que el que protegeix són els drets de les dones. El que passa és que nosaltres el que vam fer és... Hi ha una magistrada de Les Palmes, una magistrada de Canàries, que ha sigut la primera magistrada que ha aplicat i que hi ha una sentència que ens l'ha de passar, sincerament no la tenim, i que ha aplicat el conveni d'Istanbul. O sigui que això hem d'aprendre d'ella i començar a aplicar aquest conveni. La veritat és que sí, perquè és molt garant dels drets de les dones.
Per aplicar aquest conveni cal fer una reforma de les lleis a fons o només es tracta...
No, és necessari. Vull dir, és un conveni que es pot aplicar perfectament. O sigui, si ho ha aplicat aquesta jutgessa, per què no es pot aplicar per la resta, no?
Un altre element important és l'Observatori Català de la Justícia Masclista. Interessant
sí,
proposta.
Això ens ho va dir ahir la consellera, que ha hagut un acord de govern de la Generalitat de Catalunya per la qual es crea i es posa en marxa a l'Observatori Català de la Justícia Masclista. Llavors, doncs, és una bona iniciativa per part del govern. I bueno, això vol dir que la implicació, no, en aquest tema i la conscienciació social, i clar, a nivell polític, doncs s'ha de fer, perquè comencem des de dalt, no?
De fet, interpreto que parteix de la base de que la justícia té una clara tendència masclista, en aquest sentit, a justificar actituds que són injustificables, i el que pretén aquest observatori, interpreto, és denunciar aquestes derives.
Sí, sí, precisament això, sí, sí. És a dir, és que a vegades, doncs, la conscienciació és tan important que si no hi ha amb aquest observatori, doncs jo penso que bueno, doncs que s'avançarà molt, s'avançarà molt amb aquest tema. Sí, sí.
Correcte. També s'ha abordat diferents qüestions, com per exemple, i sobretot diferents tipologies de violència, no? També la violència econòmica, és a dir...
Nosaltres l'hem dit la feminització de la pobresa, no? És a dir, és com una violència en silenci, perquè no hi ha... clar, com que la dona no té una sortida econòmica, moltíssimes vegades doncs, no denuncia perquè on vaig, què faig, no? I llavors això doncs, és el que es diu, no? El que nosaltres hem dit al Congrés, la feminització de la pobresa, no? I això és una violència masclista en silenci. Sí, sí.
És una violència que la llei contempla o és una violència, perdó, que la llei contempla i que els jutges no sempre tenen en consideració, o és una reforma que s'hauria de fer del nostre sistema judicial?
Home, és una reforma que també s'hauria de fer, Sempre les reformes són bones sempre i quan avancin, Però també els jutges. És a dir, és que és una conscienciació en general del legislador, del que aplica la llei, de tots els poders, el judicial, el legislatiu, l'executiu. I llavors, sí que és veritat que és un tema que està una mica amagat. No... Anem una mica per... L'ha pagat, té una lesió, hi ha un informe forense, això, el que es veu. Però és que això no es veu. I llavors, això és el que s'ha de treballar.
Escolta, no sé si heu tingut oportunitat de reflexionar, ni que sigui a peu dret, entre conferència i conferència, entre trobada i trobada, sobre bueno, aquesta tendència de determinades formacions polítiques de negar la violència de gènere i de proposar reformes legals per perdre guanys socials que hem anat aconseguint aquests anys. No sé si s'ha pogut parlar d'això.
En principi no s'ha parlat, però sí que et diré que nosaltres el que hem de fer des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona tirar endavant. És a dir, nosaltres hem de tirar endavant. Hem d'aplicar la nostra legislació, estatal i autonòmica, el conveni d'Estambul. Hem d'avançar per millorar el tractament dels drets dels infants i protegir els nens, les nenes, les víctimes. I nosaltres des del col·legi el que volem és això. Temes polítics, sincerament, no entrem, no entrem. Però que sí que és la nostra tasca, no? Vetllar pels drets de... I erradicar, evidentment, la violència masclista, sí, sí.
I com a darreres qüestions a proposar, també s'ha parlat, per cert, de, en aquest cas, de discriminació per orientació sexual, l'homosexualitat, l'LGTBI, etc.
Correcte, va ser una ponència molt interessant. També es va parlar de les dones refugiades, també es va parlar de la violència sexual de trata, els proxenetes, per exemple, que és una doble victimització, perquè no només perquè per això, no? O sigui, per la violència en aquest cas, que seria masclista, i a més amb la violència sexual. O sigui, per ser dona, no? El salt que deia, no? La magistrada que va venir de Canàries i va dir això, és que ja només per ser dona, amb aquests temes, amb la violència sexual... Clar. Ja és una violència masclista, no? Només pel fet de ser dona, d'haver nascut dona.
Clar, de fet,
això va ser molt interessant, sí.
Si amb una dona occidental d'un país de primer món, amb una realitat socioeconòmica estable, d'una certa holgura, ja estem parlant de discriminació sexual o de discriminació per qüestió de gènere, perdó, imaginem-nos en societats o en països on les dones doncs, no tenen el reconeixement que tenen al primer món, no tenen la situació econòmica que tenim aquí i que venen de tradicions, cultures, religions, com vulguem dir-li, que tradicionalment han maltractat. Aquí suposo els problemes es multipliquen.
La paraula és anul·lació, pel meu parer. És a dir, és una anul·lació. Anul·lació com a persona i vull dir, com a dignitat i com a tot. I després,
digues?
A mi m'agradaria, ja que estic aquí davant, fer un... A veure, el problema que tenim... jo sóc advocada, sóc la diputada de la Junta, però també sóc advocada i també porto violència masclista. Llavors, això també ho han dit les magistrades que han vingut aquest matí a donar una ponència, i jo coincideixo amb elles, 100%, del tema de les dilacions. És a dir, nosaltres podem treballar molt, podem fer moltes lleis, podem aplicar les lleis, podem fer el que sigui, els mitjans de comunicació, el que sigui, d'acord. Però necessitem mitjans, i els mitjans és que si una persona, una dona, va a denunciar, per exemple, avui, i li fan un judici ràpid, judici ràpid, aquí a Barcelona, per exemple, parlo de Barcelona, estan assenyalant ara pel desembre. Això no, això, és a dir, és que ens trenca tota la feina. Perquè què passa? Doncs que aquesta dona es decideix, després de no sé quants baralles o lesions o què sé jo, a denunciar. Parla amb el seu advocat, formula una acusació particular, el fiscal, i s'engega tot l'organisme judici i de l'advocacia. Vale. Però què passa? Que t'assenyalen pel desembre. En aquest temps és una doble victimització, perquè el senyor la convenç, torna a casa, es reconcilien, i fins i tot tornen al jutjat embarassades. Que ha passat, eh? I clar, què passa? Que arriben allà, i si no hi ha altres testimonis, s'acullen el dret a no declarar, no declaren, i clar, el fiscal no té proves, el jutge o la jutgessa no tenen proves, i hi ha un sobreseïment, una sentència absolutòria, d'acord? Sí. Llavors, què ha passat amb aquest tema? Es queden perduts? De què ens serveix el conveni d'Estambul, la llei de no sé què, l'estatut de la víctima? No ens serveix de res, si no tenim els mitjans, perquè aquesta senyora diu, bueno, ja està, jo i això...
Home, trobo sorprenent que en un judici ràpid a dia d'avui donin hora pel desembre. És al·lucinant.
No. A veure...
Això no és ràpid ni res.
O sigui, a mi no m'ho han explicat. És que jo ho he patit.
I el motiu, jo soc Carme, i el motiu? Perquè no hi ha jutjats, perquè els jutjats estan saturats, clar, perquè els jutges no volen... Per què?
Clar, no, perquè els jutges no volen, no. No, ni molt menys. Al contrari, els jutges aquest matí és el que estan dient. Però clar, és l'agenda, és l'agenda que hi ha.
Yeah.
És els mitjans que tenim. I llavors els recursos, ells es queixen de recursos. També ha dit, fins i tot ha dit una magistrada avui, diu, per exemple, amb una oficina judicial, no, que està als funcionaris, a vegades hi ha, si agafen la baixa, jo què sé, hi ha tres, i agafen la baixa un parell, es queden amb el que es queden. No els hi posen suplents, a lo millor, vull dir, clar, i llavors la feina és la feina, han de fer moltes declaracions...
Això és departament? Fin... Això és departament o és ministeri?
Això sí, és departament o ministeri, bueno, sí. Les dues coses, vull dir.
Vale. Però, tant com els altres.
Que necessitem mitjans, això sí.
Doncs escolta'm, en prenem nota, ens en fem ressò i no ho deixem aquí. Seguirem per, d'alguna manera, evidenciant aquesta manca de mitjans al llarg de les properes setmanes. Carme, sí. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, que vagi molt bé.
No, a vosaltres. Gràcies per trucar.
A reveure.
Gràcies, a reveure.
I abans d'arribar a les 5 de la tarda, ens aturem a Cadaqués per explicar un enfrontament que està ben i que sembla que va una mica més enllà o bastant més enllà del que són estrictament les paraules. Cristina Cantal, què està passant a Cadaqués? A Saguarda, en concret.
Doncs Saguarda de Cadaqués és un dels punts polèmics arran de la moratòria de la Generalitat. Aquest dimecres es va volcar un vehicle estacionat a la zona de l'entrada del solar on aparquen els veïns i l'Ajuntament doncs, ha decidit tancar aquest solar d'accés a Saguarda. En parlem amb l'alcalde de Cadaqués, Josep Lloret.
Alcalde Lloret, molt bona tarda.
Bona tarda.
Sembla que l'enfrontament va més enllà del que siguin les paraules, almenys aquesta és la lectura que alguns en fan.
Bueno, pues esperem que... que s'acabi aquí, no? El que hi hagi, vull dir que no segueixi més. No hi ha necessitat, crec, eh?
De moment han tancat l'accés a aquest descampat, que era com deia la Cristina, era utilitzat pels veïns com a zona d'aparcament. Fins quan? És a dir, què ha de passar això, perquè ho puguin tornar a obrir?
Això és un vial que ha de ser de l'urbanització. I per allà tenen que passar maquinària i tenen que passar... els treballadors.
I, per tant, a hores d'ara està tancat aquest vial?
Sí, aquest vial ara està tancat, més que res per això, perquè és un vial de l'urbanització i és on tenen que tindre accés a maquinària, part de la maquinària.
Per tant, quan hi arribi la maquinària, l'haurem d'obrir o no?
Teniu de pensar que és un tros de... el terreny, bueno, és on hi ha l'accés a l'urbanització, és un vial, i s'ha de fer.
Per tant, s'haurà de fer, s'haurà d'arreglar, i quan arribi el moment l'hauran d'obrir. Han pogut parlar amb alguna de les parts? Saben, els hi consta que hi hagi hagut algun tipus de denúncia? O de moment aquesta és la...
Sí, no, les persones afectades del vehicle han fet denúncia, i segons sembla hi ha testimonis de que és un propietari d'aquells terrenys, no? Una part del propietari d'aquells terrenys.
I si sap qui li va tombar el cotxe, segons els testimonis?
Bueno, sí que saben, hi ha testimonis de que el vam veure. I llavors això ho han denunciat els Mossos d'Esquadra.
Seria d'aquí, del sector de la construcció o del sector de l'ecologisme?
No, seria del sector de propietaris de terrenys. No vol dir que sigui de la Junta de Compensació que fa la urbanització.
Correcte. És a dir, que algun altre propietari de terreny li deu tenir el dit a l'ull per qualsevol cosa i van allà i es va agafar la justícia per la seva mà, per entendre.
Sí, això és el que no tenim de permetre, eh? Vull dir que això, les coses, crec que sempre dialogant, és la millor partida per endavant les coses.
És, penso, preocupant, no?, haver d'arribar a aquest extrem.
Bueno, esperem que sigui l'últim, vull dir que no... això és el que no volem, tampoc, unes enfrontacions en aquests afers.
La obra segueix endavant. La reurbanització de l'entorn, recordem que el que no es pot fer, almenys en aquest cas de moment, és construir-hi cases, però el que sí que es pot fer és reurbanitzar l'entorn perquè sembla que la llicència era anterior a la moratòria de la Generalitat. Això seguirà endavant?
Ells tenen permís, tenen tot aprovat des del 2013. I llavors sí que ells poden començar i fer l'urbanització.
I a partir d'aquí...
La moratòria, com heu dit, la moratòria entra en aquest, tota aquella construcció de casa que es vulgués fer. Llavors nosaltres aquí ja hem de dir que hi ha moratòria.
I els ecologistes diu, veuen irregularitats en aquesta decisió o en aquesta permissivitat?
Aquí, clar, nosaltres no podem entrar-hi, és la Generalitat en aquest moment que té la paraula, no? Que han de dir com s'ha de construir dins d'aquest sector i en un moment donat si són totes les caseres o no.
Permetem-me preguntar-li una opinió. Què li sembla a vostè que facin les cases aquí? Perdó, que urbanitzin aquí. N'està a favor o n'està en contra?
No és que estigui ni a favor ni en contra. Jo crec que tot per arribar a fer. Crec que la moratòria servirà en un moment donat per dins de, o per li diguin com han de construir. En quina quantitat, i també la forma. Nosaltres aquí, per exemple, es diu que el teulat té que ser a dues aigües, en teula àrab, i a la millor en aquest sector es diuen, bueno, aquí s'ha de construir més aterrassat, en pedra de Cadaqués, per conjugar-ho amb l'espai. No?
Per tant, que...
Hi ha maneres, jo crec que no és qüestió d'estar ni a favor ni en contra, perquè també estic a favor d'uns i dels altres,
No, home,
un... Llavors crec que podem, es pot arribar a una entesa. Aquí urbanisme té que conjugar-ho, això.
Bueno, uns diuen que no volen urbanitzar i els altres volen urbanitzar i el que estem discutint ara és una qüestió de gustos, no? o de detall, no? Si ha de ser més així o més així.
Sí,
però urbanitzar el cap i a la fi. Perdó, digui'm.
I de drets d'uns i dels altres, també.
Correcte. En tot cas, veurem com evoluciona tot això i de veritat, estic d'acord amb vostè en que el camí no és anar volcant cotxes i haver de prendre mesures d'aquest tipus. Moltíssimes gràcies, alcalde, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
A reveure. Gràcies, molt bona tarda. Doncs avui hem volgut acabar aquesta primera hora viatjant fins a Cadaqués.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, humanes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Un altre temps on parlarem amb altres veus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un viu
seu ritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.